Arrels Musicals, un nou programa on a través de la música repassarem i reviurem part de la història del nostre país des de l'any 1965 fins a l'actualitat. Tots els dimecres de 7 a 8 del vespre.
Arrels Musicals, cada dimecres de 7 a 8 de la tarda amb Rafael García.
Què tal, amics? Bona tarda, bon dimecres. Un dimecres més per anar a continuar, com diu la promo, repassant la història del nostre país a través de la seva música. Vam deixar enrere l'any 67 i avui comencem a recórrer i a caminar per l'any 1968. Diu que l'any 1968 va ser un any inolvidable. La primavera de Praga, volem dir, el maig francès, els assassinats de Martin Luther King i Robert Fitzgerald Kennedy i el casament de la guerra, el cansament, vull dir el casament, no, i el cansament de la guerra del Vietnam, doncs tot això van convulsionar el món. La decisió de Joan Manel Serrat de gravar en castellà va aixecar una gran polèmica i va accelerar la desfeta dels 16 jutges. Raimon va triomfar en un mític recital universitari a Madrid i el grup de folk es va dissoldre. Bé, com hem comprovat, ja veieu quin any 68, no? Diu que els desveniments del 1968 van ser especialment intensos en diversos focus internacionals i van condicionar el panorama polític mundial. El socialisme de rostre humà, impulsat per Alexandre Ducker, va fer florir la primavera de Praga, que els tancs del Pacte de Varsovia es van encarregar d'acabar violentament el 20 d'agost. A París, els estudiants van ocupar els carrers per posar el sistema contra les cordes. Però com a Praga, l'experiència va acabar amb l'enfortiment del sistema dominant i simbolitzat aquesta vegada per una àmplia victòria electoral del general de Gaulle. Aquí tenim, doncs, el nostre amic Raimon, que ens acompanyarà per la resta dels anys, sempre amb una cançoneta que ell comença. I avui ens canta, doncs, 18 de maig a la Vila. És una cançó viscuda. I viscuda l'experiència del concert de la Facultat d'Econòmiques de Madrid del 18 de maig, on el 1968 va trasbalsar Raimon, que va voler reflectir els seus sentiments amb aquesta cançó. Per unes quantes hores ens vam sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure, deia. Una manera de retornar a la gent l'energia rebuda. I diu, i la ciutat era jove, aquell 18 de maig, sí, la ciutat era jove, aquell 18 de maig que no oblidaré mai.
I la ciutat era jove, aquell 18 de maig. Sí, la ciutat era jove, aquell 18 de maig, que no oblidaré mai. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. De ben lluny, de ben lluny, arribaven totes les esperances i semblaven noves, acabades d'estrenar. De ben lluny les portàvem. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. Una vella esperança trobava la veu en el cos de milers de joves que cantaven i que lluiten. No l'oblidarem mai, no l'oblidarem mai, aquell 18 de maig, no l'oblidarem mai, aquell 18 de maig a Madrid.
Els fets de París van ser vistos amb esperança als Països Catalans. A Catalunya Nord, un grapat dels joves del grup cultural de la Joventut Catalana i el grup rossellonès d'estudis catalans van organitzar unes jornades a Prada, que van esdevenir l'embrió de la Universitat Catalana d'Estiu. Al sud de les Alberes, els cantants van ajudar a moure consciències. El col·lectiu de cantautors, els 16 jutges, s'havia completat el 1967 amb els tres últims components, Maria del Mar Bonet, Rafael Subirats i Lluís Llach. A motiu de la primera actuació conjunta d'aquests tres cantants al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, el mànager Joan Moles els van llançar sota el nom de la Novíssima Cançó en un intent d'afavorir una renovació en el panorama de la cançó autòctona. Semblava, doncs, que els objectius del nucli pioner dels 16 jutges s'havien complert. Havia sortit una nova generació de cantants ben dotats tècnicament, que garantia el relleu dels iniciadors i que podia permetre la consolidació d'artistes professionals d'expressió catalana. I ara tenim aquí, doncs, a Francesc Pi de la Serra, amb una cançó que ell el titula, que per aquell temps, El Burgès. Els pioners, diguéssim, dels 16 jutges, iniciadors de la nova cançó, provenien majoritàriament de la burguesia. Eren els primers. Però això no va ser cap obstacle perquè alguns es rebel·lessin i ironitzessin sobre aquesta classe social. El Burgès, de Pi de la Serra, un tema que dècades més tard va recuperar mesclat. N'és un dels millors exemples. La lletra és de Pere IV. I diu, es lleva a dos quarts d'una, es banya i es perfuma. I també l'aire nou que té corre a firmar una estona a un banc de Barcelona, on fot de conseller.
Es lleva dos quarts d'una, es banya i es perfuma i amb l'aigua nou que té corre a firmar una estona a un banc de Barcelona on fot de conseller. Fini de l'ardua tasca i per no caure en basca es pren un vermut complet a un club de senyorassos, tibats, lluents i grassos que ja ho tenen tot fet. Allà mateix el metre, vinclant l'esquena dreta, li cantarà el menú i ell triarà una truita de llagostins poc cuita i un pol pissàs mig cru. És l'ofici del burgès, menjar, jeure i no fer res. Un cop llesta la teca, se'n va a la biblioteca, s'enfonsa en el sofà i dorm la migdiada, l'armilla descordada i un rot al paladar. Després el gran sapastre s'arribarà a cal sastre per emprovar-se un tern l'arruga de l'espatlla, dels pantalons la ratlla, l'amplada de l'infern. Més tard, com cada dia, s'haurà la barberia on el perfilaran l'altre vermut la cita que avui toca l'olita i cap al restaurant és l'ofici del burgès. Menjar, jeure i no fer res. Endrapen tres passades tan densament cuinades que ja no poden més. Amb el que els mossos els cobra, a casa d'un manobre viurien tot un mes. Mata llavors tres hores a un fosc bar dels afores, es prenen molts ginfis. Amb la saliva amarga, fent una cara llarga, pugen tots dos al pis. El pis de l'amigueta, que li farà pobreta, l'amor sense perills, i a casa, a darrera hora, on vella i potser plora, la mare dels seus fills és l'ofici del burgès. Menjar, jeure i no fer res.
En fi, ja veieu el que deia el Joan Pi de les Serres, clar, el burgès, menjar, beure i no fer res, clar. Tenien calés, i els altres treballaven per ells, però viva la Pepa, que deia. Nosaltres ara continuem el passeig i direm, doncs, parlarem del recital de Raimon a Madrid, que va ser un gran èxit. Un altre dels protagonistes del 1968 va ser en Raimon, i sobretot el concert que va oferir a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat de Madrid. L'èxit clamorós li va inspirar la cançó 18 de maig a la Vila, que hem sentit al principi. El mateix any, el cantant de Xàtiva, i també Pi de la Serra, va trencar amb Edixa, van trencar amb aquesta editorial Edixa, i van gravar diversos senzills. Va actuar al Pris i al Palau de la Música Catalana, i des del novembre li van prohibir qualsevol recital més. O sigui que des del novembre ja no va poder fer cap recital. Durant l'any també va actuar a Cuba i a França. I aquí tenim un altre membre que també les passava canutes, i que era un tal Enric Barbat, amb una cançó que deia Els qui venen. Aquesta cançó està basada en un text del poeta Joan Margarit. Enric Barbat va construir una de les cançons que van tenir més acceptació de la primera època del cantant. Els qui venen té l'encert de plantejar el tema de la emigració d'una manera directa, quan encara no havia fet pràcticament ningú res d'emigrar. I els diu així: han carregat les maletes i farcells, la llarga nit arrossega la son, tristos, suats, noten buits els budells, rància és l'olor que surt dels vagons.
Han carregat maletes i farcells, la llarga nit arrossega la son, tristos suats, noten buits els budells, rància és l'olor que surt dels vagons. De matinada s'aturarà el fosc tren, ple d'homes adormits i sense feina els deixarà perduts en els enders. Són moltes mans buscant una eina, són desterrats dels camps en l'estiu. Cremat el cos, avançat el sol i per la plaça fent el rotllo a l'hivern dels que esperen un treball qualsevol. Ara comencen els altres caminar. Quan sense ofici roden per la ciutat portant els ulls com un antic senyal, la por del gos apedregat. Van per les obres, pels molls, per als mercats o pels gelats, tallers de l'extraradi, gastant-se els pobres, ossos ja gastats pels pedregars de l'anònim salari. Ara seran els anys per oblidar camps i corrals, l'olor de la taverna, els marges, l'herba, la remor del vent. De tant en tant escriure mala lletra, tramvies plens entre boires i fum. Quan tornen fatigats cada capvespre i en l'alta mar d'estrangeres costums, una antiga suor de segles. Fins que serà per fi el temps del repòs, el dia que vindrà l'últim jornal i un cop a dins del sindicat dels morts descansaran els marges suburbials. Ningú sabrà si els últims pensaments volaren cap enrere cap als camps quan els llançà la vida al fons del plot de pixums i de xalles, que és la mort. S'ha tirat massa terra damunt l'home, damunt l'antic dolor avantpassat, i encara avui el descendent del pobre amb el cap baix carrega el sac. I tots sabem que hi ha plens d'impotència quan en nom d'una nova renaixença s'escupa el front dels homes humiliats, l'antic gargall girant l'esquena quan arriben cada alba dels llargs trens els que han d'escriure i no en saben gens.
Bueno, continuant pel passeig de la història, direm que els Estats Units es va veure que no es podia resistir més la guerra del Vietnam. Els defensors de la no violència van plorar l'assassinat del defensor dels drets civils de la població negra, Martin Luther King. Robert Kennedy, candidat a la Casa Blanca, va ser també víctima d'un dels assassinats més misteriosos de la història. El republicà Richard Nixon va ser elegit president. El 1968, els ulls del món també van mirar a Mèxic amb consternació. 10 dies abans dels Jocs Olímpics es van celebrar en aquell país, l'exèrcit i la policia van matar centenars de persones i en van detenir 6.000 en la revolta estudiantil de la plaça Tlatelolco de les Tres Cultures. Tlatelolco, és una plaça una mica raro aquest nom, no? Que era una plaça de les tres cultures. Pocs dies després, Bob Beamon va batre el rècord de salt d'alçada als Jocs Olímpics. L'atleta va mantenir la seva marca durant 23 anys. Bé, i aquí tenim els Tres Tambors, un grup dels setzes, amb una cançó que la titula El romanço del fill de viuda. El text és de Pere Quart i la música és de Bob Dylan. Diu que els Tres Tambors van agafar un poema de Pere Quart i el van cantar sobre la base musical de Tombstone Blue, de Bob Dylan. Posteriorment, també el cantarien Oriol Tramvia i Els miralls de Dylan. El llibre que recull l'obra poètica de Pere Quart, hi ha doncs una versió del poema que no és ni la que canten els Tres Tambors ni la que van musicar Miquel Cors. No són aquests poemes. I amb la cançó diu: tinc nevera, toca discos i una tele amb dos canals. Una aranya gran de llàgrimes i sillons funcionals.
Tinc nevera, toca discos i una tele amb dos canals. Una aranya gran de llàgrimes i sillons funcionals. Als 600 vaig canviar-lo per un 9.400 i a l'estiu vaig a fer bronzo a Lloret. He comprat un pis a Mandri amb terrassa i gradulux. La mamà té 5 parades al ninot de llegums cuits. Com que cobro 4 pagues del mateix import del sou, he llogat 2 tribunes al Camp Nou. Però sóc catalanista i a casa amb la mamà, quan no hi ha visites, parlo sempre en català. Quan no hi ha visites, parlo sempre en català. Sempre al galès perquè gasta molt bon tall. I ara em faig per al Liceu un smoking de Targal. Els dissabtes compro l'ola per estar ficat a dins del que passa amb les princeses i maniquís. I a l'hivern anem a veure striptease a Perpinyà. I els diumenges vaig a missa vespertina amb la mamà. Tinc els discos d'en Guardiola, de l'Elita i d'en Dogó. En Raimon va bé, però el trobo poc senyor. Però sóc catalanista i a casa amb la mamà, quan no hi ha visita, parlo sempre en català. Quan no hi ha visita, parlo sempre en català. Geni pinta uns quadres que s'entén què volen dir. Del teatre Déu me'n passo i del cine no en parlem. Em fa més el pes la Sara que en Bardem. Ballo trist quan es presenta i temps fa que prenc l'anglès. Perquè avui em vol turisme, si no el saps fas el pagès. Ara surto amb una nena que no mira pas gens prim i de fer només em costa gimfis. Però sóc catalanista i a casa amb la mamà, quan no hi ha visites, parlem sempre en català. Quan no hi ha visites, parlem sempre en català.
Bueno, doncs, després d'haver sentit aquest senyor, els Tres Tambors, ara ja per anar a acabar la primera part, perquè després continuarem, no marxem. Us llegiré una anècdota, de l'any 68, una peça mítica i molt famosa de la cançó, que era l'estaca del barber de Besalú. Narcís Llançà era l'avi matern de Pons Feliu, un amic íntim de Lluís Llach. Durant l'estiu de la primera meitat dels anys 60, quan Llach era un adolescent, va conèixer l'avi Llançà, un vell republicà que l'explicava històries de la seva joventut quan pescaven al Ter. A Verges, el riu Ter, que passa per Verges, Llach va quedar fascinat per la figura d'aquest home lluitador, a qui va convertir en l'avi Zizet de l'Estaca. És l'avi Zizet, diu. La cançó que va escriure el 1968 i que ha donat la volta al món, versionada en moltes llengües diferents. L'avi Zizet feia de barber a Besalú, on havia afaitat membres de la família Cambó. Doncs aquesta l'Estaca la sentirem un altre dia, l'escoltarem, però avui ja ens hem de despedir d'aquí una miqueta. Tornarem, eh? No marxeu. Descans i tornem.